Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Joan Martín. Acord in extremis per desencallar la regulació dels lloguers a Catalunya. El sindicat de llogaters Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, Catalunya en Comú Podem i la CUP han arribat aquest dimecres a un acord per aprovar la proposició de llei per limitar les rendes poques hores abans de la votació al ple del Parlament. Ho està seguint tot plegat, ens ho amplia la nostra companya Mont Carvajal. Mont, bona tarda.
Sí, Joan, bona tarda. Hi ha acord d'última hora al Parlament i la llei que regularà el preu dels lloguers serà aprovada aquesta tarda. Fa aproximadament 3/4 d'hora el Sindicat de Llogateres i Llogaters de Catalunya, impulsora de la llei, ho han anunciat amb molta satisfacció a Twitter i als passadissos de la cambra mitjançant el seu portaveu, Jaime Palomares.
Tenim el plaer i la felicitat d'anunciar que hem arribat a un acord. Ell serà plenament vigent i depèn que hem arribat a un acord. Que avui els 4 grups impulsors de la llei per regular els lloguers a Catalunya han dit que sí a aquesta llei i que en uns minuts defensaran aquesta llei al debat del ple i que avui a les 7 de la tarda aquesta llei tindrà el vot favorable.
L'acord té en compte les despeses dels propietaris en la rehabilitació dels immobles i exclourà finalment els petits tenidors amb uns ingressos inferiors als 2.000 euros mensuals, incloent les rendes. Fa poca estona ha començat el debat dins l'hemicicle amb la intervenció de Ciutadans i del PSC que han carregat durament contra els grups que hi votaran a favor, assegurant que només busquen conflicte competencial i la confrontació per interessos electorals. Rosa Maria Ibarra del PSC, especialment dolguda en Comuns i amb la manera d'haver conegut la notícia per les notícies, valga la redundància. Ara ha començat el PP, que diu que sense la propietat privada no hi ha democràcia. La votació es preveu cap a les 7.
D'acord, Munt, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Més temes. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca posa en marxa un nou pla d'ocupació per reforçar l'oficina d'atenció al ciutadà. Ràdio Sant Andreu, en Jordi Emilian.
S'han contractat a 6 persones que realitzaran tasques per reforçar l'oficina d'atenció al ciutadà. L'alcalde Enric Llorca, a la presentació del nou pla d'ocupació, que compta amb el suport de l'àrea metropolitana de Barcelona, ha destacat que l'oficina és un lloc estratègic pel consistori, perquè és la porta d'entrada a molts serveis que ofereix l'Ajuntament.
Diguéssim, a l'oficina d'atenció a l'usuari, que és una oficina que s'ha de reforçar perquè les actuals condicions del Covid s'han fet que hi hagi una sobrecàrrega i en aquests moments pues, hi ha unes llistes d'espera importants que nosaltres esperem que es vegin doncs, aminorades d'una manera molt important amb la incorporació d'aquestes 6 persones.
Amb la contractació de 6 persones es pretén reforçar l'atenció al ciutadà de Sant Andreu de la Barca. Els contractes tindran una durada de 6 mesos i serviran per donar impuls també a la lluita contra l'atur.
I el Departament d'Agricultura ha confirmat un cas de virus del Nil Occidental en un cavall. En concret, es tracta d'un poltre de la zona d'Amposta sense símptomes detectat pel programa de vigilància del virus del Nil Occidental en animals que du a terme el Servei de Prevenció de Salut Animal del Departament en coordinació amb el Departament de Salut. El virus del Nil Occidental no es transmet de persona a persona, sinó per les picades dels mosquits que han picat abans un animal infectat. El mosquit comú n'acostuma a ser, doncs, el transmissor i les altes temperatures i la humitat n'afavoreixen la proliferació, afecta principalment els ocells i els cavalls no són una font d'infecció directa.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Què? Quin tornado, eh? No veies com bufava ahir la nit el tornado esclafit. Un Medicain havia de ser, un Medicain que entrava, bueno, per mitja dotzena de lloc entrava. De fet, fins i tot s'havia fet el recorregut, entrava per Diagonal, Glòries es distribuïa amb 3 esclafits diferents, o 3 Medicains diferents, per Gran Via i per Avinguda Meridiana. Molts érem els que ahir la nit ens vam lligar amb cinturons i cordes al terrat de casa, per que no se'ns emportés, i estàvem amb el mòbil a la mà esperant que arribés el Medicain per poder-lo enregistrar. Una mica com els caçadors de tifons americans, però amb casolà, amb menys mobilitat i una mica com així, com més de casa. Algú diria que això demostra l'estupidesa humana, saps? Bueno, de fet, Isabel diu que això demostra l'estupidesa humana, perquè en comptes de protegir-se, el que fem és quedar-nos a dalt. Bueno, això és una mica a dalt del terrat esperant que et passi per sobre. Bé, això és una mica allò quan el nen es fa mal, que ningú va aixecar-lo, tothom va gravar-lo i per sortir al zona zàping. I aquest t'has fotut la castanya, fes així amb les mans, allò, fes així, digues, no te la fotis, i el poses. Vull dir que és que en aquest país fem les coses així. Jo avui buscava dades de quants milions d'euros hem emprat en enviar satèl·lits al cel per començar a demanar explicacions als meteoròlegs, que ens costen una pasta, ja no només en sous, sinó en equipaments, amb equipaments tecnològics, i que cada dos per tres s'equivoquen. S'equivoquen. I en canvi, tots hi redundem, eh? Cada nit allà a veure l'home del temps per la tele, allà pendents de que si vindrà o no vindrà. En tot cas, ja ho diuen que l'ésser humà no aprèn, i com que no aprenem, segurament avui tornarem altre cop a estar atents a la previsió del temps de cara als propers dies. Bé, bueno, de fet, nosaltres d'aquí uns minuts us l'oferirem, per tant, vol dir que això té audiència i està sent seguit. En tot cas, nosaltres aquesta tarda parlarem del temps, parlarem de lloguers, parlarem de creuers i parlarem també de paraules exclusives, a més de conèixer a quin preu els ven el peix i d'explicar-vos coses que no ens agradaria haver-vos d'explicar, però que malauradament formen part de les coses que passen pel món i tenen a veure amb els drets humans i la Mediterrània. Bona tarda a tots i benvinguts. Us saludo en nom d'en David Valverde i d'en Juanjo López, de l'Eduard Carmona, la Laia Oltra, l'Ivan Fernández, l'Emili Pacheco, la Cristina Cantal, la Isabel González i de qui us parlen. Josep Maria, que no estarem amb vosaltres fins les 6 en punt de la tarda. Ben trobats.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I ara anem a fer un cop d'ull a la previsió del temps de la mà dels companys de Servei Meteorològic de Catalunya, que, bueno, l'encerten. De tant en tant, però l'encerten. Més vegades de les que ens pensem, però que abans...
Hola, bona tarda. La situació marítima d'aquest dimecres ve marcada per una pertorbació que ens deixa i ja ens ha deixat precipitacions destacables amb alguns punts del litoral català. Fins aquest migdia destaquem intenses que s'han trobat just davant de la costa barcelonina, també cap a la costa de l'Empordà, i es tracta de tempestes que, a més, descarregant amb força, poden portar ratxes fortes de vent, vents variables i canviants, i tota conseqüència d'una pertorbació, com diem, on el centre de la baixa a hores d'ara se situa cap a la costa barcelonina. Aquí és on tenim el temps més complicat, amb aquestes ratxes de vent destacables, més onatge, i sembla que aquesta pertorbació durant la propera tarda ha d'anar viatjant cap a la costa tarragonina. Aquí a Tarragona a la tarda pot empitjorar una miqueta més la situació marítima amb més vent. Cap a la costa de Barcelona i Girona, el que tenim és vent de gregal, que deixa cops d'uns 40 o 50 km per hora. Tenim també maror o àrees de forta maror en molts punts de meitat nord de la costa catalana, i el que resta de dia, doncs, es mantindrà aquest vent, aquest onatge, aquesta possibilitat d'arruixats a trams de la costa, per tant, situació complexa i amb ambient fresc. I per aquest proper dijous, en canvi, ja notarem com millora la situació marítima. Dijous va marxant la pertorbació, tindrem encara però un matí amb aquest vent de regal, que pot ser moderat, implicant maror amb alguns trams de la costa, però ja en predomini més aviat del marejol, i a la tarda el vent girarà a component sud, fluix, en cops moderats, i cal dir que pel que fa a l'estat del cel, ja dijous en principi no esperem precipitacions, això sí, hi haurà alguns núvols, i la temperatura, tot i que baixarà de matinada, al centre del dia tindrem ambient força més suau. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs moltíssimes gràcies, Jordi, per haver-nos acompanyat i haver-nos ofert aquesta previsió del temps. Només falta que es compleixi. Esperem que així sigui.
Connectem amb l'actualitat.
En 5 minuts arribem a un quart de 5 de la tarda. Cop d'ull a l'actualitat del dia. Si et sembla, comencem per tu, Cristina Cantal. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
I és que les 11 cofradies gironines i més de 700 pescadors s'integren al programa Pesca Neta per eliminar residus al mar.
Sí, es tracta d'un projecte finançat amb fons europeus i en el que hi participaran, com bé deies, les 11 confraries de pescadors de la Costa Brava i uns 200 vaixells. A través del programa Pesca Neta, els pescadors el que faran és recollir tots els residus que trobin al mar, com ara plàstic, llaunes i altres tipus de brossa, i ho portaran fins al port. És una pràctica que molts d'ells ja fan des de fa anys, eh? Però ara s'han sumat a aquest projecte impulsat per la Federació Nacional de Confraries de Pescadors de Catalunya. Un cop els residus arribin al port, s'hauran de pesar i la gent podrà mirar els quilos que s'han anat recollint diàriament per tal de crear consciència ciutadana i posar en valor la tasca que fan els pescadors extraient residus flotants. A més, ja s'està treballant per crear una aplicació per poder consultar aquestes dades diàriament a través de l'smartphone i poder també catalogar quins són els elements contaminants que més hi ha al nostre mar. També es preveu engegar en un futur una campanya de conscienciació i tallers per a les escoles.
Doncs bé, en tot cas una campanya que esperem que tingui, que faci efecte, eh? I que produeixi allò que s'espera, i és que la gent prengui consciència i comencem a cuidar una miqueta més el medi ambient. Gràcies, Cristina, que vagi bé.
Fins ara.
I seguim parlant d'educació.
Però, González, què tal? Molt bona tarda.
Què tal? Com estem? Bon dia.
I és que, bon dia. I és que és el tema de la setmana, aquest. És a dir, no ho parem.
Cada tema de la setmana i previsiblement de les properes setmanes, també.
Sí, sí. Ja veuràs. Perquè ara expliquem que tornen i després haurem d'explicar que retornen.
No ho sabem, que haurem d'explicar, però alguna cosa explicarem, sí.
Segur, segur que sí. Escolta'm, clau educativa, com dèiem, el 40% dels centres educatius de Barcelona han demanat fer servir equipaments municipals i espais exteriors, els que són l'equipament del centre.
Exacte, són dades que han donat avui des del Consorci d'Educació de Barcelona, que ha fet roda de premsa per presentar les novetats d'aquest curs. Han indicat que fins ara s'han rebut 129 peticions d'ús d'espai a l'aire lliure i 32 d'ús d'equipaments municipals. De moment, del total, se n'han resolt favorablement una cinquantena, tot i que han dit que s'està treballant perquè es resolguin favorablement tota la resta. Aquests usos d'espais no estarien destinats a fer hores lectives, sinó més aviat doncs, a impartir les hores de pati, perquè ens entenguem. Des del Consorci d'Educació s'ha informat també que de moment encara hi ha espais disponibles, per tant, si hi ha algun centre educatiu que encara no ha realitzat la seva petició, ho podria fer. I alerta perquè també han dit que actualment hi ha 7 escoles i instituts de la ciutat que ja tenen casos positius de Covid-19 entre el seu professorat, però que això no fa perillar en cap cas l'inici del curs escolar en aquests centres. Mm-hmm. També han informat que el cribatge massiu a les escoles començarà el 20 de setembre, és a dir, la setmana vinent, a finals de la setmana vinent, i que es preveuen fer 500.000 proves durant 2 mesos.
No, està bé que ho facin el 20 de setembre, perquè com que això que comencin el 14 no se sabia, és a dir, no era previsible que el curs comencés el dia 14, és una cosa que s'ha decidit a última hora, és sorpresa, doncs evidentment no hem tingut temps de poder-ho tenir a punt pel primer dia de classe. És que, bueno, així funciona el país.
Pendents també estem de la tramitació de l'aprovació de la llei de regulació dels preus de lloguer. S'ha arribat a un acord in extremis per part del sindicat de llogaters i també els partits polítics. De fet, en uns minuts intentarem explicar-ho. S'ha convocat una concentració a les 7 de la tarda allà al Parlament de Catalunya, per tant seguirem l'actualitat en aquest sentit també.
Doncs a les 7 evidentment moltíssima gent serà allà, acord in extremis, veurem exactament què és el que s'ha acordat i quin recorregut té, eh? Recordem que tenim el Constitucional bufant-nos l'orella, però en tot cas ho parlem amb ells.
Exacte.
Gràcies, Abel, fins ara.
Fins ara.
Sempre tens. Bon dia. I ens anem cap al Penedès, perquè la Federació Empresarial del Gran Penedès es mostra preocupada pels tancaments de les empreses Saint-Gobain i Bosch i reclama un pla industrial per a Catalunya. Ivan.
Si la patronal veu absolutament previsible que aquesta tardor hi haurà tancaments i acomiadaments col·lectius derivats de la crisi de la Covid-19, però s'ha mostrat sorpresa pels casos de Saint-Gobain i Bosch. La presidenta de la FGP, Neus Lloberes, els ha desvinculat de la pandèmia i els ha atribuït a planificacions empresarials a llarg termini. Lloberes ho ha lamentat i ha instat la Generalitat a destinar els fons europeus de recuperació per crear un pla industrial per Catalunya amb l'objectiu de reimpulsar el sector. Lloberes ha mostrat respecte per les decisions de les dues companyies que han anunciat recentment la seva marxa del Gran Penedès, mentre ha assegurat que a la patronal li preocupa i no agrada aquesta situació, tant per l'impacte econòmic com laboral. Perquè us feu una idea pel que fa estrictament als llocs de treball, es preveuen 122 acomiadaments a la Cristallera de l'Arboç i prop de 300 a la fàbrica de components d'automoció de Castellet i la Gornal. Davant d'aquest escenari, Lloberes ha garantit que la Federació Empresarial treballarà per evitar aquests tancaments sempre i quan hi hagi alguna possibilitat. En aquest sentit, ja ha iniciat converses amb els sindicats i té previst també contactar properament amb les direccions de les dues fàbriques. I apuntar breument que precisament un centenar de treballadors de la fàbrica de Saint-Gobain s'han concentrat avui mateix, avui dimecres, davant el Parlament de Catalunya per mirar de frenar el tancament i exigir a l'empresa que retiri l'expedient de regulació d'ocupació. La manifestació s'ha celebrat minuts abans que el comitè d'empresa es reunís també al mateix edifici amb els grups parlamentaris en una trobada que ha començat cap a les 12 del migdia.
Doncs, com podeu veure avui al Parlament de Catalunya, al Parc de la Ciutadella, moltes visites, moltes concentracions i moltes reivindicacions, unes de caràcter laboral, l'altres de caràcter d'habitatge, habitacional, en tot cas les dues de caràcter social. I actuacions d'urgència, bé, d'urgència, al litoral de Deltebre per evitar la intrusió salina als arrossars. Eduard Carmona.
Doncs sí, sí, efectivament, d'urgència a Cano. El Servei Provincial de Costes del Ministeri per a la Transició Ecològica està duent a terme a Correcuita una actuació de reforç a la duna de protecció que es va aixecar al litoral de Deltebre ara fa uns mesos en el marc dels treballs d'emergència pel temporal Glòria. L'objectiu d'estos treballs d'urgència és evitar l'entrada d'aigua del mar als arrossals pendents de segar. En concret, s'està actuant a dos punts de la duna litoral que s'han debilitat, a la Marquesa i a la bassa de l'Arena, amb la intenció d'evitar que es converteixin en vies d'entrada d'aigua del mar. I tot això amb la vista posada a la previsió meteorològica que, com tu feies referència a l'inici del programa, deia que seria una cosa molt gran, potser no ho serà tant, però ja saps que el Delta de l'Ebre és especialment sensible amb aquests temes i sembla que es pot alterar l'estat de la mar de manera greu i tindre conseqüències greus en les pròximes hores. De fet, Costes vol impedir qualsevol entrada d'aigua del mar als arrossals, com dèiem, més pròxims a la costa i, evident, repercutiria negativament en la producció d'arròs de cara a la pròxima temporada. El Servei Provincial de Costes també ha decidit limitar l'accés a la barra del Trabucador durant el dia d'avui, davant la previsió que pugui quedar inundada per l'estat de la mar.
Doncs veurem si finalment aquesta mar és tan violenta com es preveu i en tot cas tant de bo s'aturi l'intrusió d'aigua salina als arrossars i per tant es pugui preservar la collita. Gràcies, Eduard, que vagi bé.
I tant, gràcies a vosaltres.
Fins ara, Rebeca.
Fins ara, adéu.
I l'excavació arqueològica que s'ha fet a les restes del Mas Vendric, es troba a Tossa de Mar, s'ha completat amb la documentació i delimitació d'un forn de teules situat aproximadament a uns 50 metres al sud-est d'on estava el Mas. Emili Pacheco.
Bona tarda, Josep Maria. Doncs sí, segons ha detallat l'arqueòleg i director de l'excavació, en Jordi Merino, aquest forn va estar en funcionament, com a mínim, diu, durant el segle XVIII, tot i que és possible que ja existís des de temps abans. El forn de Mas Vendric té forma rectangular i servia sobretot per coure teules i rajols. Amb una mesura aproximada d'un 80 de llargada per un 60 d'amplada, aquest forn està format per dues cambres quadrangulars que estan sobreposades i separades per una graella foradada per deixar pas a l'aire calent i també l'escalfor. Segons Merino, la part inferior corresponia a la cambra de combustió que s'alimentava a través d'una obertura practicada a la base del forn i la part superior de la graella corresponia a la cambra de cocció on es col·locava el material que s'havia de coure. La durada de la cuita depenia de la quantitat de material a coure i podia arribar a durar un parell de dies durant els quals s'havia d'alimentar de manera contínua el foc. I una vegada acabada la cuita, s'havia d'esperar un dia més perquè es refredés sense pressa. Josep Maria.
Doncs, escolta'm, recuperar sempre una mica de la nostra història és bona notícia i això és el que s'ha aconseguit fer en aquest cas a Tossa de Mar. Bona feina, que vagi bé. Fins després, Emili.
Fins ara.
I molta atenció als que, a partir de dilluns, circuleu per Tarragona, perquè si aneu amb cotxe, amb moto o amb patinet, que n'hi ha alguns que van així de ràpid, i supereu els 30 km per hora, us poden retratar a l'AIA.
Doncs sí, dilluns entrarà en vigor a Tarragona la velocitat de circulació a la ciutat, que quedarà limitada a 30 km per hora, amb excepció d'algunes vies principals. La mesura pretén millorar la seguretat i afavorir la convivència amb altres modes de transport, com són la bicicleta, els vehicles de mobilitat personal, així com fomentar també desplaçaments més sostenibles i saludables. De fet, en aquest sentit, a partir de mitjans d'octubre, tres empreses de lloguer de patinets elèctrics podran començar a operar a la ciutat de Tarragona, segons ha avançat aquest dimecres el conseller de Territori i Mobilitat, Xavier Puig. Les firmes Buni, Bert i Revi podran desplegar un màxim de 500 patinets, cadascuna amb el requisit de que col·loquin espais d'aparcament on poder lligar els vehicles.
Doncs aquestes són les novetats que a partir de dilluns es posen en funcionament, es posen en marxa a la ciutat de Tarragona. Gràcies, Laia. Fins després.
Gràcies.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm.
Doncs, si tot va bé aquesta tarda, i sembla que tot anirà bé perquè s'ha arribat a un acord de darrera hora, el Parlament de Catalunya aprovarà una llei que permetrà regular el preu del lloguer i que, per tant, posarà fre als molts abusos que, sobretot, els grans tenidors fan, sovint exerceixen sobre les persones que necessiten un habitatge i que opten per aquesta fórmula, per aquest model. Opten perquè volen o perquè no tenen un altre remei. En tot cas, s'està duent a terme el ple i volem anar-hi, ni que sigui alguns minuts, i per això saludem a la directora de l'Observatori d'ESC, Irene Escorihuela. Irene, molt bona tarda i benvinguda.
Hola, molt bona tarda.
Sens dubte, bona notícia a priori, el fet de que avui, finalment, i contràriament al que semblava que passaria a primera hora del matí, es pugui tirar endavant aquesta llei.
Sí, molt bona notícia. De fet, és una notícia històrica, diguéssim, no? Perquè des de diferents moviments, entitats, molts i molts anys, reivindicant que el mercat de lloguer no pot ser la selva que ha estat fins a aquest moment i que està expulsant a milers i milers de famílies de la ciutat de Barcelona i d'altres indrets de Catalunya. Per tant, que s'aprovi ja una llei que regula el lloguer, quan tantes veus han estat dient que no es podia fer, que això anava en contra de l'economia i de moltíssimes coses, és ja una gran passa. Tenim experiències internacionals que avalen aquest sistema i, en tot cas, tal com estava funcionant fins ara, estava clar que sí que no funcionava perquè estava moltíssima part de la població escanyada. Mm. Ara que es pugui fer sense les esmenes que Junts per Catalunya havia plantejat a l'inici, aquestes 8 esmenes, o amb els matisos que s'han incorporat a última hora, és encara millor notícia perquè, sens dubte, l'abast de la norma doncs arribarà més gent, no? Hi haurà més persones que podran beneficiar-se.
Quan parlaves de que no estem inventant res nou, és a dir, hi ha llocs a Europa on ja s'estan aplicant lleis que regulen el preu del govern, pensava jo ara en models com l'alemany, que és un model prou avançat, penso, a nivell global. Nosaltres, és a dir, en quin lloc quedarem? Això és un primer pas o realment tenim una bona llei?
Tenim una llei que és de mínims, i això també s'ha dit des del principi, perquè ja ho dic, és com un primer pas. Jo crec que podem estar molt contentes perquè sí que tindrà un impacte important en els preus i en els lloguers de les persones que, doncs això, que opten per viure de lloguer. I tampoc les lleis que hi ha altres països són perfectes, perquè és una, realment és una forma de regular que estan en continu experiment, i a París i a França, i a París i a Alemanya, han tingut diferents, han anat a tribunals, han modificat les normes, han estat en continua millora de la norma en funció de com anava, de com anava funcionant a la pràctica. Hi ha molts altres països que també ho incorporen, a ciutats dels Estats Units, per exemple, són mesures que porten dècades i que, en funció de com està la situació, doncs van modificant-les. Per tant, la d'aquí jo crec que serà, és un model bastant similar a l'alemany, però que òbviament jo crec que també s'haurà d'anar transformant, perquè és una cosa que aquí no existeix i que, per tant, com que és una cosa que sempre és nova, no sabem exactament com funcionarà. Deia que és de mínims perquè l'índex en base al qual s'estableixen els preus és un índex de preus de mercat, i aquest índex de preus de mercat, doncs, és molt alt, perquè els últims anys hem tingut uns preus molt alts de lloguer. Per tant, sí que en alguns casos s'abaixaran, en casos abusius, en casos que s'estigui cobrant un lloguer molt i molt alt. En altres, el que s'impedirà és que continuï pujant més de forma exponencial. No, perquè també en algun moment s'havia plantejat que s'hauria de tenir en compte altres factors com la situació socioeconòmica de les àrees, no, a l'hora d'establir els preus, etc. Però en aquest cas el que s'ha aconseguit és que es faci en base a aquest índex, que, com dic, no és perfecte perquè són preus molt alts, però en qualsevol cas és una eina útil, una eina que veurem si funciona, però que vaja, que a partir de demà ja entrarà en vigor, i esperem, doncs, això, que cada cop més persones llogateres de Catalunya en sortim beneficiades.
Cal dir que per la filosofia de la llei que hi ha a l'Estat, si no vaig errat, res retroactiu, per tant, si s'aprova avui i demà es publica i entra en vigor, el que succeirà és que tindrà incidència sobre els lloguers que es signin a partir de demà, no? O a partir de demà passat, és a dir, a partir de la seva publicació.
Sí, exactament, sí. No afecta de forma retroactiva, i a partir d'ara, doncs, això, amb nous lloguers, noves negociacions, serà tot molt diferent. També jo crec que hi ha una part important, no? I sí, és que fins ara aquest índex estava vigent, ja fa anys, però no s'estava fent servir, perquè fins que no obligues realment a establir límits, doncs el mercat lliure estableix preus desorbitats, i més en una relació propietari-llogater tan desigual, en què el propietari algunes vegades negocia, però amb la quantitat de demanda i situació de necessitat d'habitatge que tenim al país, doncs sovint imposava uns preus molt alts. Ara tindrem molta més informació, quin era el preu anterior d'aquest contracte, no? I quins són els preus de la zona, etc. I això també ajudarà a tenir una mica més de llum, sobre el mercat de lloguer, que ara mateix és bastant opac.
Dues qüestions. La primera, això sobretot afectarà a grans tenidors, que se'n diu, és a dir, sobretot a entitats bancàries o especuladors que tenen molts habitatges en lloguer i que el seu únic objectiu és fer negoci.
Sí, és a dir, aquesta norma no farà que sigui un negoci. El lloguer seguirà sent, malgrat tot, està en el mercat, la provisió pública és molt baixa, desgraciadament, perquè òbviament tant de bo hi hagués una provisió pública més alta d'habitatge del lloguer, i llavors sí que afectarà grans propietaris, però també, i és una de les coses que s'estan negociant en les esmenes de Junts per Catalunya, què considerem per grans propietaris i petits propietaris, no? Quins propietaris individuals, perquè ens trobem de vegades, i de fet en el sindicat de llogaters o en la plataforma afectades per la hipoteca, per exemple, ho comenten, que moltes vegades es troben en persones individuals particulars que potser tenen 15 o 20 habitatges, o grans fortunes, o persones físiques. Llavors, en aquests casos també entraria en vigor. Sí, o sigui, també entraria en funcionament la norma.
I en els partits que previsiblement aprovaran aquesta norma, si us hi fixeu, en falten alguns, bàsicament de base nacional, el Partit Popular, el PSOE o PSC i Ciutadans, que són alguns d'ells, tenen el camí per anar al Constitucional molt apamat, són ràpids en aquest aspecte. Pot ser que el que s'aprovi avui tingui curta durada? Ho temeu, això?
Pot ser. El que passa és que, és a dir, aquests partits poden portar al Tribunal Constitucional, però perquè la norma es suspengui, qui ho hauria de portar al Tribunal Constitucional és el propi govern. Llavors, jo crec, també des del sindicat de llogaters, així ho han fet saber, no? Que realment si el Partit Socialista i Unidas Podemos al govern de l'Estat tenen la voluntat de protegir el dret a l'habitatge, no és probable que portin això al Constitucional. Ara bé, si ho porten altres grups polítics, això pot acabar en el Constitucional, però no se suspendria la norma. La diferència és que si fos el propi govern sí que hi hauria una suspensió automàtica quan s'interposi el recurs, i si ho fan altres grups polítics, doncs això pot trigar mesos o fins i tot anys, no? Quan el Tribunal Constitucional valori la constitucionalitat de la norma, si és que es porta al Constitucional. Sí. Llavors jo entenc que el PSC té reticències perquè potser és una regulació que es voldria fer també des de l'Estat, en algunes ocasions s'ha manifestat així, però en qualsevol cas el fet de tenir la norma a Catalunya és un gran avenç i és un primer pas. Llavors ja veurem el recorregut que té, però sigui com sigui, si el que volem és que reguli el dret a l'habitatge i el dret dels llogateres a Catalunya i a tot l'Estat, amb això, tant si s'impugna com si no, tenim ja una pica en Flandes, diguéssim.
Doncs a veure si resisteix la pica, esperem que així sigui. En tot cas, aquesta tarda estarem atents al moment de la votació i esperem que, sí, tal com s'ha dit, finalment s'aprovi. I Irene, també, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres, bona tarda.
Fins després, a reveure, molt bona tarda. Adéu. Des de l'Observatori d'ESC ens han fet aquesta aproximació al que està passant al Parlament de Catalunya, que plegarà, esperem, moltes persones a la porta als vols de les 7 de la tarda i que s'està debatent ara mateix en sessió plenària. Són 2:15 de 5 de la tarda. I avui volem saludar, conèixer, veure i saber-ne més sobre el grup de naturalistes voluntaris del Montnegre i la Tordera que setmanalment observa el delta d'aquest riu, del riu Tordera, un espai protegit pels ajuntaments de Malgrat de Mar i també de Blanes, un grup que elabora informes sobre tot allò que veu en referència a la flora i la fauna que hi ha en aquesta zona i ajuden a aprendre quina fauna nidifica a la zona en què, bueno, és la zona que s'entén que és la zona protegida. Avui volem parlar-ne i per això parlarem amb portaveus d'aquest grup. Que sí, Emili, bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, avui ens acompanya en Santi Poc, ell és un dels naturalistes voluntaris que des de fa setmanes s'encarrega d'observar tot allò que passa a la zona protegida del delta de la Tordera. Els naturalistes del Montnegre i la Tordera són experts i també amants de la natura que observen i que ens expliquen gairebé a diari tota la fauna que veuen a la zona deltaica de la Tordera i els seus entorns.
Doncs saludem, Santi Poc, molt bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies per convidar-me.
A tu, escolta'm, ens diuen que no som conscients de la riquesa i de la quantitat d'espècies de valor, tant de flora com de fauna, que hi ha en aquesta zona de la Tordera.
Al final, s'ha comptat del que ja és una tasca difícil, no?, perquè si un va veure les embocadures sense una eina com són uns prismàtics o un telescopi terrestre, no es pot apreciar bé el que hi ha. Tu pots veure, sí, veus gavines o veus una planta concreta, però si no t'hi fixes o si no hi vas regularment, les rareses o les espècies que són menys freqüents no les aprecies del tot, no t'hi dones aquell valor que podrien tenir.
Santi, vosaltres esteu organitzats i el que feu cada setmana és precisament observacions, tot això ho aneu apuntant, ho aneu compartint també a través de les xarxes socials, oi? Perquè la gent vegi què és el que tenim al delta de la Tordera, aquest espai protegit des de fa mesos.
Vam començar la tasca de seguiment amb un seguiment molt sistematitzat, pujant un fitxer setmanal amb on s'havia observat cada espècie, etc. Però ara hem passat a una fase més divulgativa, diguem. I hem constatat que el seguiment ha sigut efectiu i que els valors s'han potenciat, i ara el que fem és anem anotant les espècies, les anem compartint a una base de dades que es diu Ornito, però alhora utilitzem molt les xarxes socials per compartir imatges, per comentar les observacions, per fer que altra gent pugui venir, quan altra gent ve a la desembocadura que parla amb ells, explicar-los el que estem veient, etc.
I la resposta que teniu de la gent és molt bona, no? Si la gent està molt sorpresa de tot el que hi ha allà.
Estem molt contents, sincerament, vull dir. Al principi esperàvem amb una mica de reticència, no sabíem si la gent estaria en contra del tancament i si si ens recolzarien o no, però hem vist que cada dia està ple, l'observatori cada dia està ple, i sempre que hi vas hi ha un flux constant de gent. Estem parlant d'en 3 hores 15-20 persones que et pregunten, que miren què estàs fent, quan estàs amb el mòbil i el telescopi terrestre, aviam què és això, explica'm, i comences a xerrar, i amb gent que potser no tenia un interès, veu una cosa maca, li crida l'atenció i comences a parlar-hi.
Parlem, Santi, una mica de com esteu organitzats, i també, ara deies, no? Allà hi ha un mirador, no? L'Ajuntament de Malgrat de Mar ha posat un mirador perquè la gent que vulgui pugui anar a fer avistaments.
Bé, no, com a organització, ja et dic, ara mateix és una mica més a cadascú quan pot, fa unes observacions...
Voluntariat total.
Voluntariat, sí, totalment voluntàriament, i ho compartim. I llavors hi ha un grup de Facebook que es diu Delta la Tordera, i allà posem unes fotos o al Twitter. Avui s'ha vist no sé què, ahir vam veure no sé què, o fa 3 dies que està aquesta espècie per aquí. És una mica una fase més divulgativa, no tan sistemàtica.
I com dèiem, el mirador crec que també aviat des de Blanes també es farà, no? Un mirador?
La idea és que Blanes instal·li un mirador. Fa un parell de mesos ens van dir que seria al setembre, però amb la situació que s'està visquent, clar, tot el tema econòmic és difícil. Però el mirador de Blanes vol instal·lar un mirador i seria totalment complementari al de Malgrat, perquè es veuria al costat oposat del riu i, per tant, és un altre món.
Parla'ns una mica de com us organitzeu. Sou voluntaris, quan teniu hores, quan teniu moments, el que feu és anar cap allà, no?
Sí, sobretot les millors hores per no observar són primera hora del matí i última hora de la tarda, i al final és això. El sistema d'aquesta pàgina web és que tu fas una llista i fas el registre de, en una localitat concreta, quants individus de cada espècie i quines espècies, i anar apuntant.
De fet, hi ha un fet que sovint ens expliqueu els que sou naturalistes, els que coneixeu perfectament la zona, i és que aquesta és una zona sovint de pas de migracions, per exemple, en el cas dels ocells, de migracions d'ocells, ara la tardor d'ocells que doncs que, bueno, que marxen i que sovint s'aturen en aquesta zona per fer un petit descans i segueixen volant cap al seu lloc de destí.
Correcte, ja ho has dit perfectament. Ara ens trobem en la fase de migració postnupcial, que és a dir, un cop les aus ja s'han reproduït, ara van cap a on hivernen a l'Àfrica, i trobem que passen per la zona de la desembocadura i connecten Aiguamolls de l'Empordà amb desembocadura del Llobregat. L'avantatge que tenim és que, com ara aquest és un espai tranquil, les aus no passen i s'hi paren un matí, sinó que ho estem veient amb els flamencs dies i dies i dies, els mateixos flamencs en el mateix lloc alimentant-se, és a dir, tenen recurs suficient i tranquil·litat suficient com per mantenir-se, que era una cosa que abans no es donava.
Clar. Ara imagineu-vos aquella imatge que teníem tots, allò típic de corrupció en Miami, fot 30 anys això, que es ven aquella pila de flamencs allà a Miami, doncs això és fàcil veure-ho aquí al Delta de la Tordera, a pocs quilòmetres de casa, siguem on sigueu del país, perquè de fet en realitat el país és petit i per tant a pocs quilòmetres d'on esteu podeu trobar aquesta imatge i gaudir d'això, de tots els flamencs doncs descansant durant unes jornades i preparant-se pel seu retorn cap a l'Àfrica, però no només flamenc, sinó també moltes altres espècies, no?
Clar, l'avantatge que té el flamenc és una espècie que la coneix tothom. Llavors és molt fàcil d'explicar, ostres, hi ha un flamenc, i si tu tens la imatge d'un espai degradat, no ho associes amb un flamenc o amb una espècie tan maca, que té tanta història darrere, no? Que l'associes a l'Àfrica, a les grans masses d'aigua, a la desembocadura de la Tordera, és el riu que tenim a casa, i hi ha flamencs, però també hi ha altres espècies que estan aprofitant l'espai, que estan més amenaçades i que estan més protegides. Potser no venen tant, però al final el flamenc et dona la referència de la importància del lloc.
Quines són les altres espècies? Digues, perdona.
Un apunt més, ho dic perquè si algú hi va i no... Cal recordar que la Tordera és majoritàriament un riu subterrani, és a dir, que tampoc ningú s'esperi trobar-se algú semblant a l'Ebre més petit.
Compte, això de que el riu és subterrani s'ha dit molts anys, però no és del tot cert. O sigui,
vinga, va, desmenteixa-ho.
Sí, sí. La gran majoria de les zones, bueno, en general en el territori, per sota de la capa on vivim, diguem, hi ha una sorra que és capaç de captar aigua. Això són els aqüífers, ¿vale? En aquests aqüífers s'hi manté l'aigua. Però això no vol dir que el riu sigui subterrani, sinó que sota del riu hi ha una capa de sediments permeable que pot mantenir aigua. A part d'això tenim el riu, que és el que manté que té l'aigua superficial, i el riu i l'aqüífer estan connectats. Llavors, en funció de lo baixa que estigui l'aigua de l'aqüífer, o sigui, de quanta aigua extraiem de l'aqüífer, el riu tindrà aigua superficial o no. O sigui, no és tant que sigui subterrani, sinó en funció de quanta aigua extraiem d'aquests aqüífers, tindrem aigua superficial o no. Llavors, fins ara hem estat en una situació que l'estiu es donava turisme, es donava al regadiu del blat de moro i es donava un conjunt de factors que provocaven que no hi hagués aigua superficial. Aquest també és un altre motiu pel qual aquest any hi ha molta més biodiversitat, perquè hem tingut un any molt plujós amb poc consum i llavors hem tingut la llacuna tot l'any.
Santi, de fet la protecció que hi ha ara al Delta de la Tordera en aquesta zona és en principi per un any, però dijous passat es va publicar a Ecologismo de Emergencia del Diario Público un article d'opinió escrit per Quim Pérez i Santiago Martín sobre la necessitat de mantenir i de potenciar la llacuna que va néixer, diu, d'una tempesta. És a dir, que val la pena que aquesta protecció sigui per sempre més, no? O sigui, que no s'acabi d'aquí a un any.
Aquí està clar el sistema d'actuació, és prioritzar. Tenim espècies, a cada moment de l'any tenim unes espècies que utilitzen l'espai d'una manera concreta o d'una altra, per reproduir-se, per descansar, etc. Llavors, en funció de el que la gent vulgui, s'ha d'escollir i l'Ajuntament haurà de prioritzar si ho fa un tancament tot l'any o fa un tancament per nidificació i es protegeixen els nidificants, o tot l'any i totes les migradores i tal. Vull dir, en funció de el que la població decideixi que vol, jo crec que l'Ajuntament hauria de decidir. Un tancament tot l'any seria totalment beneficiós per la fauna, això està clar, però caldrà compatibilitzar amb el que la gent decideixi.
I fins i tot ampliar-ho, no? Perquè de fet en allà també hi ha la zona de càmpings, que és una zona complicada, no?
Bueno, ho parlem sempre. Un espai protegit que sigui només la llera del riu no té cap tipus de sentit, perquè les aus tenen molta mobilitat. Si estem parlant d'un arbre concret que és centenari o el que sigui, sí que té sentit protegir el seu voltant, i tot i així potser no, però en tema d'aus, en tema de fauna, tenir només el sol del riu no té cap tipus de sentit.
De fet, últimament, o ahir crec, no?, que comparties, o avui mateix, vídeos, no?, de les espècies que estaven veient, no?, a les xarxes?
Sí, al final anar compartint. Cada cop que tens un moment i passes, agafes el mòbil, fas un vídeo així ràpid i dius, avui hi ha aquest animal. I potser el ve algú darrere que et veu allà i li expliques i etc.
No sé si ahir vau estar molt pendents, ahir que s'anunciaven que si hi hauria la pluja, molt de vent, tot allò que havia de passar que finalment ha quedat en menys. No sé si estàveu patint per com està allò.
Aquí hi havia dues coses. La primera és que quan hi ha un clima advers, les aus es paren als llocs de descans perquè allà no hi ha tant, o sigui, no hi ha problemes de vent, etc. Llavors, ahir estàvem esperant per si
busquen
avui
el seu refugi,
exacte,
no?
Per si avui al matí podríem anar a veure que s'havia parat, però resulta que ens hem aixecat pel matí, no havia plogut, no havia res. Bueno, una mica una decepció aquest matí, però bueno.
Bueno, no m'ha una decepció tampoc, perquè clar, imagina't que arriba, però mira, ja el Glòria va ser un festival i encara l'estem pagant. Podia haver una cosa de decepció, no, d'ahir. Per cert, això del Glòria aquí també va tenir la seva història, no? És a dir, de fet, com explicaves ara, qualsevol accident o qualsevol incident meteorològic al final acaba fent una transformació en una zona tan sensible.
Per tenir en compte els impactes, al final s'ha de mesurar en funció de què ens interessa avaluar. Vull dir, clar, econòmicament va tenir uns impactes molt grans, però ecològicament va tenir uns beneficis espectaculars. La barra que hi ha ara mateix, que és una projecció de 200 metres dintre el mar, si no hi hagués hagut el Glòria no la tindríem. Vull dir,
clar,
sí que té coses negatives, també té coses positives, s'ha de valorar una mica tot.
El que no entenc és per què només ho van protegir per un any. És a dir, és com una mena de càsting, això? És a dir, fem un any, veiem com queda i si cal ja ho renovarem? O com s'explica?
No sé si vols que em fiquem massa en política o no, però jo crec que és una mica treure la puta per sota la porta, aviam què passa i aviam si ens castiga una mica aquí la gent o no. Però jo crec que ha sigut... Al final és una mesura valenta dintre el que cap, vull dir... S'ha de valorar, estem molt agraïts, però ha sigut una mica treure la puteta i aviam què em diuen.
Ja, i què han dit? Hi ha hagut algú s'ha queixat? Federació de càmpings, hotelers...
Nosaltres, anant a la desembocadura constantment, tenim la sensació que la gent està molt contenta. I per les xarxes socials i això, la majoria de comentaris són molt bé, s'hauria de protegir més, seguim en aquesta línia, vull dir... La nostra percepció és que el resultat és molt bo, molt bo, molt bo.
Correcte. De fet, si us hi fixeu, ja parlem del Delta de la Tordera, que és, diguéssim, la part amb què aquest riu desguassa al mar, però, de fet, al llarg del seu recorregut s'enfila cap al Montnegre, que és també, és la continuació de la que seria la serralada litoral, no? La serrada marina, el corredor i el Montnegre, i que d'alguna manera també recull bona part de molta riquesa, no? Molta riquesa natural, tant de fauna com de flora.
Montnegre no, perdó que et corregeixi, el Montseny. O sigui, la Tordera puja cap al Montseny per Sant Salvador, diguem.
Sí,
És un riu espectacular, o sigui, són 60 quilòmetres i estem parlant de Tritó del Montseny, espècie única de Catalunya que només està a una localitat molt concreta. Tota la zona del Montseny geològicament és molt interessant. Baixa per la plana de la Tordera, també una diversitat, que si vernedes, arbres de ribera, o sigui, és en un tram molt curt, en una zona humida molt curta, hi ha una diversitat espectacular.
I per cert, això dels, com es diuen aquests peixos que en van trobar alguna espècie aquí al Montseny que era brutal, aquests que es van introduir a la zona del Delta de l'Ebre per pesca, ho ha seguit això?
No sé dir-te l'espècie exactament, però suposo que serà alguna espècie exòtica, no?
Sí, seria una d'aquestes espècies molt preuades pel món de la pesca, i que bueno, va ser introduïda a la zona de l'Ebre per un senyor alemany que li han fet documentals i tot.
Silur, vols dir?
Exacte, els silurs, no em sortia això. I se'n va trobar un aquí al Montseny.
Bueno, al final la fauna exòtica és un problema molt gran, i no només el silur del Montseny. Les Llobateres està ple de black bass, que és un altre peix americà que s'ha introduït per pescar. Vull dir, hi ha diverses espècies exòtiques. L'avantatge que té la Tordera, la majoria del seu curs, és que s'asseca, i llavors les espècies exòtiques no estan adaptades a aquesta reducció de l'aigua i moltes acaben morint. És un avantatge que té respecte a l'Ebre, per exemple. Allà és impossible controlar les espècies exòtiques, tenen aigua tot l'any on vulguin.
Clar. Doncs aquesta és la riquesa que tenim al riu de la Tordera, que arriba al mar amb una riquesa i una varietat d'espècies, tant de flora i de fauna, que, bueno, us animo a que us apropeu. Això sí, sempre amb respecte, Santi?
Sempre amb respecte, amb silenci, i important, si portem mascotes, controlar-les molt, vigilar on es poden entrar i on no es poden entrar, i al final gaudir molt de l'espai.
Això del silenci, potser el més fotut. La gent calli una mica, és complicat, saps? És curiós. Gràcies per haver-nos acompanyat, Santi Poch, naturalistes del Montnegre i la Tordera. Que vagi molt bé.
Un plaer, gràcies per convidar-nos.
Cuida't, fins després. Gràcies, Emili, a reveure.
Fins ara.
A reveure. Doncs aquesta passada nit, esta passada noche, l'Open Arms rescataba 83 personas del mar Mediterráneo. Es el primer rescate que protagoniza la ONG después de, de todos los trabajos de recuperación y reparación de la embarcación, del remolcador Open Arms, que durante unos meses ha tenido que estar en Sagunto, atracado en el puerto, haciendo, bueno, pues reparaciones importantes en sus motores. 83 personas que se han rescatado, y de las cuales queremos saber el futuro y la situación. Por eso saludamos a Ricardo Gatti. Ricardo, muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Ricardo, volvéis al mar y se pone en relieve la necesidad de que no dejéis nunca de estar allí, a los pocos días, a las pocas semanas, primer rescate.
Ya, sí, esto es lo que ocurre, esta es la realidad central, en el cual, en cuanto haya buena mar, pues pasa que la gente sigue huyendo de Libia y entonces sigue jugándose la vida, ¿no? En esta zona que es mortífera del mundo, esta frontera que es una de las más mortíferas del mundo, ¿no? Y eso es lo que hay.
El barco ha recogido estas 83 personas, entre las cuales hay 5 mujeres y 3 niños. ¿Cuál es la situación ahora mismo de estas personas?
Bueno, la situación ahora, anoche estaban muy cansadas, llevaban bastante tiempo sin comer, beber, entonces tuvieron lo primero, después del primer viaje, pues ya descansaron. Esta mañana le dimos un desayuno bastante fuerte y se ha empezado todo el triaje. La situación de momento es bastante estable, pero claro, es siempre una situación muy precaria, porque sabemos que desgraciadamente estas personas huyen de lugares muy, donde ya han vivido unas experiencias muy, muy, muy críticas, ¿no? Y también sabiendo lo que supuestamente ya ocurrirá, o sea que no habrá una respuesta inmediata por parte de las instituciones europeas, en las cuales pues hay que nombrar quién es la autoridad competente, que es Malta,
¿sí?,
por estar en su zona SAR, o que también Italia por tener el puerto más cercano, ¿no? Entonces, claro, se dibuja otra violación de los derechos de estas personas por parte de los gobiernos, ¿no?, que forman parte en la Unión Europea, algo que es grave cuando hablamos de personas náufragas.
Porque de momento lo que están en el barco, están en el Open, Arms, y están siendo atendidas. No habéis pedido todavía permiso para poder desembarcarlas en ningún puerto.
Sí, sí, ya hemos pedido. Bien. Que quien es la autoridad competente, uh-huh, que tenga que asumir, y ha asumido, ¿no?, de una manera el rescate de estas personas, que es Malta, pues nos indique el puerto o que gestione un puerto de desembarque. La respuesta, la única respuesta que hemos recibido ha sido básicamente que nada, que no tiene ninguna intención de decir quién es, pues nos dirá dónde tenemos que desembarcar, o sea que se lavan las manos, ¿no? Y ahí estamos. Es un copión que ya conocemos,
sí, sí.
Es un copión vergonzoso, pero que se repite y habrá que otra vez pues hacer de todo para que las instituciones europeas cumplan con sus deberes normativos y legislados, ¿no? Esto es lo que nos estamos encontrando. Lo bueno que de momento, pues de momento la situación parece que está toda controlada, pero es una situación muy crítica, muy, muy inestable, que todo puede pasar de un momento al otro, ¿no? Y sabiendo que estas personas no vienen tratadas como cualquier otra persona. O sea, no son desgraciadamente náufragos, no se les trata como náufragos, se les trata como, bueno, personas migrantes, personas pobres, ¿no?
Es vergonzoso volver a estar otra vez en esta situación. Ayer conocíamos el caso de un carguero que también recogió náufragos en alta mar, y en este caso lleva más de un mes esperando que le den un permiso en algún puerto para poder descargar, y de momento ni Italia ni Malta le ha permitido pues poder evacuar estas personas en un puerto seguro. Es decir, la negativa es total, venga de quien venga la petición, de ONGs o de barcos que fortuitamente se han encontrado en esta situación.
Exacto, es el mar que tienen, y lleva 35 días hoy con las personas a bordo, pero es absurdo, realmente asusta mucho el hecho de que rescataron, según indicaciones directas y peticiones de Malta, de las autoridades maltesas, en la zona de competencia de búsqueda y rescate maltesa. Pero luego, después de ello, pues, se les ha dejado así, sin darles un puerto, que es realmente absurdo, porque detrás lo que realmente se ve y se ve claramente es que las intenciones y las acciones de la Unión Europea, que son totalmente en la dirección de externalizar las fronteras, es que apoyar por todos los medios que estas personas sean devueltas a Libia. Entonces, apoyar económicamente, logísticamente y sistemáticamente los que se les llama los guardacostas libios, que no son nada más, sinceramente, pues otros traficantes, porque se sabe que luego las personas devueltas a Libia vuelven en estas situaciones en el cual, bueno, pues entran en el tráfico de personas, ¿no? Y pues, si no, pues lo que se hace es evitar por todos modos y todos medios que las personas sean desembarcadas en puerto seguro, ya, como dictan las normas. ¿No?
Ricardo, en todo caso, veremos cómo evoluciona este caso. Te agradezco mucho y mucha suerte. Felicidades por el trabajo. Que vaya muy bien. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Hasta luego. I anem a aprendre a navegar, anem a fer milles amb en Josep Rostel, de l'Escola Nàutica de Barcelona.
Fent milles. Una de les preguntes que sempre tenim és on podem aprendre a navegar, on podem començar a apropar-nos a aquell parc d'atraccions que tenim més enllà de la platja. Lo lògic és que a tota la zona costanera sempre hi ha petites o bé escoles de vela o clubs nàutics. En el cas de Vilanova, que és on som, tenim el Club Nàutic Vilanova, i sí o sí acabarem passant per una d'aquestes instal·lacions. també és curiós perquè a ciutats no costaneres també tenim centres que tracten la nàutica, com són les escoles nàutiques, que són on t'ajuden a treure't el que seria el carnet de conduir nàutic, titulacions nàutiques com són el patró d'embarcacions d'esbarjo, el patró de navegació bàsica, i això t'ho poden fer. Realment tota la teoria i tota la part no nàutica la pots fer en una aula, i després sí, hauràs de passar pel mar segur a fer les pràctiques, que són molt, molt necessàries. Per tant, si voleu començar a navegar, us haureu de dirigir primer a la costa i després buscar el club nàutic o l'escola de vela més proper que tingueu. Penseu que a Catalunya hi ha centenars d'escoles de vela i clubs nàutics que estaran encantats de facilitar-vos aquest pas cap a l'aigua i cap a aquest món de diversió i una miqueta estrany que tenim allà fora. Un cop vist les diferents formes o els diferents camins que tenim per apropar-nos a l'aigua, hem de tenir en compte que al llarg de tota la costa no sempre trobem les mateixes condicions de temps o meteorològiques, i al final això ens ho marca l'orografia de terra. De tenir en compte que tota la serralada central de Catalunya ens para una miqueta el vent. De fet, les grans bufarades sempre les trobem en zones cap al nord, cap al Cap de Creus. Allà tenim les grans tramuntanes que es formen allà. Allà estan molt acostumats a les grans ventades, igual que el Delta de l'Ebre. El Delta de l'Ebre també no tenim aquest fre que ens fa l'orografia a terra, i també allà entren vents més forts. A la banda contrària, tota la costa central de Barcelona, Barcelona Nord, Barcelona Sud, fins a Vilanova, tenim tot el que és un vent molt més estable, més tranquil·let, però de mitja, perquè també els dies que ens entra vent, i els patim de tant en quant, entra vent a tot arreu i de diferents direccions. Així que dins de les variabilitats que ens ofereix el temps, podríem parlar d'aquestes mitges, que normalment fa vents més forts a nivell mitjà, tant al nord com al sud, i més tranquil·lets de cara a costa central.
Doncs després d'aprendre a navegar una miqueta, el que fem és aturar-nos, reflexionar i a partir de les 5 conèixer noves qüestions relacionades amb el mar. Fins ara.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio Arenys, 91.2.
Ui, quines ganes, ja ho estava notant.
I tant, com ho hem trobat a faltar, eh?
Si tens ganes d'esport, Eurofitness, anar al gimnàs és segur.
És salut.
Apunta't ara amb una promoció especial. Inscripció al 50%.
I amb totes les mesures de seguretat adaptades.
Més info a uesports.cat.
Uesports és ara Eurofitness. Promoció vàlida pels clubs Eurofitness abans Uesports. A Barcelona, zona estació del Nord i Vall d'Hebron. I a Lleida, Arenys de Mar, Sabadell i Sant Celoni.
Restaurant La Masia, Arenys de Mar. La Masia és la casa més antiga d'Arenys de Mar. És mastaixonera al carrer Duedes número 1, al Parc de Lourdes d'Arenys de Mar. Menjar argentí català, vermuts al migdia, menús per grups, batejos, comunions i aniversaris per celebrar. Tenim un ampli aparcament, parc i jocs per nens. Obrim de dimecres a diumenge, els caps de setmana esmorzars de forquilla. Especialitat en carn a la brasa. Més informació al telèfon 93 792 52 20 i ens trobaràs a Instagram i Facebook.
A l'Outlet de Condor ja ha arribat la tardor. Vine a descobrir les primeres novetats per aquesta temporada en mitjons i leotards per tota la família. Peces de punt, gorres, guants i bufandes. Enamora't dels nous dissenys a preus de ganga. I a més, trobaràs els mitjons i leotards bàsics en més de 30 colors.
T'esperem a Can Maresme, al costat de la benzinera de la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Còndor, més de 120 anys al teu costat. I no t'oblidis de seguir-nos a Instagram.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.